Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que la investigació dels Mossos d'Esquadra a Manlleu apunta a un fatídic accident en què van morir 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys. Les primeres hipòtesis apunten que els nois van morir per intoxicació de fums. El foc es va declarar passades les 9 del vespre i és l'incendi mortal més greu de les últimes dècades a Catalunya. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 3 dies de dol i ha convocat un minut de silenci aquest vespre davant del consistori. El president Salvador Illa anirà aquesta tarda a Manlleu. També ens hem fet ressò del debat sobre el burca i el niqab, que ha tornat a obrir Vox. Aquesta tarda tot apunta que es desestimarà la seva proposta per prohibir-lo, ja que només compta amb el suport del Partit Popular. Ara bé, Junts per Catalunya ha presentat la seva pròpia proposta, que també planteja prohibir els vels que tapen la cara als espais públics. El PSOE està disposat a parlar amb Junts per Catalunya d'aquesta proposta. I hem repassat el nou pas de Pedro Sánchez, perquè ha ordenat a la Fiscalia Espanyola que comenci a investigar les plataformes X, Meta i TikTok per possibles delictes de pornografia infantil. El govern espanyol ha ordenat als fiscals que rastregin les xarxes per mirar si es poden sustentar els delictes per publicar imatges de menors despullats, fotos i vídeos generats amb intel·ligència artificial. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que el govern prorroga el contracte del servei als 230 autobusos que estan reforçant els trams que abans es feien amb trens de rodalies. Mentre el servei de trens no es restableixi de manera més o menys eficient, el govern mantindrà aquests autobusos per mirar de minimitzar els problemes per als usuaris. És un transport que reforça els autocars substitutoris, que ja posa Renfe per cobrir els trams on les línies estan interrompudes per les obres que s'estan fent. La mesura, de moment, té un cost de 7.000 milions d'euros. I el govern espanyol ha aprovat la llei amb mesures contra la corrupció que va prometre Pedro Sánchez ara fa 9 mesos, després de l'escàndol de Santos Cerdán. S'amplia a 20 anys la prohibició de contractar amb empreses condemnades per corrupció i es farà públic un registre amb els seus noms. Es crea un nou organisme per investigar casos de corrupció, s'amplia la prescripció d'aquests delictes de 5 a 7 anys i s'endureix el control als partits polítics, que hauran de notificar totes les donacions a partir de 2.500 euros. La llei només ha superat el primer tràmit del Consell de Ministres. Arribarà al Congrés passat l'estiu i la vicepresidenta María Jesús Montero confia que la podran aprovar amb el suport de tots els grups.
Recuerdan que hicimos una ronda con todos los grupos parlamentarios. Yo creo que es unánime, que todo el mundo piensa que tiene que existir un organismo independiente que tenga funciones como las que le da la ley. Si todo va según lo previsto, nuestra idea es que quede aprobada de manera clara antes de que se agote la legislatura.
Més per Mallorca, ha denunciat que el Banc de Sang s'ha negat a atendre dos usuaris perquè parlaven en català i afirma que creixen els casos d'agressió a la llengua en negocis privats a Mallorca. Des del govern responen que a les Balears el bilingüisme funciona. A Mallorca, Caterina Carbany.
Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, reclama a Marga Proens que actuï i aquesta respon que hi ha menys denúncies que fa 2 anys.
Això és una mallorquinofòbia estructural que alimenten els seus companys d'investidura. Actuïn ja, perquè l'única resposta del seu govern ha estat eliminar l'oficina dels drets lingüístics. La següent, tal vegada, sigui eliminar directament els drets lingüístics.
La llengua no és un problema en aquestes illes. Som una comunitat a on el bilingüisme se viu amb normalitat, a on les dues llengües conviuen i a on tothom és lliure de xerrar la llengua que vulgui.
Hem de tenir en compte, però, que una de les primeres mesures del govern balear va ser eliminar l'oficina de drets lingüístics a petició de Vox.
I hi ha alguns problemes a aquesta hora en diversos punts de les carreteres del país. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Destaquem que la C-17 tallada a Tagamanent en direcció Vic per retirar un camió bolcat ahir a la tarda i la càrrega. S'estan fent desviaments cap a la sortida de l'Ametlla del Vallès, on es regula el trànsit. També hi ha un carril tallat en direcció Barcelona. Recordem les alternatives, l'autopista C-16, la Terrassa Manresa, que és de peatge, i la C-25, o bé agafar la C-59 i l'eix transversal també, però això només per turismes.
Passant gairebé 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb la Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
Bona tarda.
La Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals i en cadires, perquè aquestes venen les cadires, Isabel. Bona tarda.
Bona tarda. És que m'havíeu deixat la més baixeta i jo, entre que sóc tan alta, he pensat, vaig a buscar-ne una que estigui més d'acord amb la meva alçada.
Estàs donant voltes a les cadires, que he pensat, no sé molt bé si està fent el joc de les cadires ella sola, perquè llavors perdràs,
Bona tarda.
I també la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda, Mònica.
Bona tarda.
Que has portat pastes.
Home, guanyaves segur, tu. Era aposta segura.
És l'aposta més fàcil de la
història. És l'aposta fàcil, en aquests
moments. Recordem als oients que l'altre dia van coincidir amb la Neus Tomàs.
Exacte, fa 15 dies.
Havien d'agafar un AVE i es veia que anirien tard. I la Neus va ser valenta i va dir, escolta, em portaré pastetes si faig tard. I la setmana passada va portar pastetes. La Mònica s'hi va afegir i va dir, va, jo també. També vas fer tard, també.
4 hores.
Res, poca cosa.
3 hores 50 tard a Barcelona. Llavors, com que van una mica a la velocitat de baixeta, sí, diguem-ne, crec que a la tornada van córrer una mica més. Però vaig veure màxim 226 km per hora, lluny dels 300 que, diguem-ne, pels quals es paga.
I dels 350 no? que van prometre.
I dels 350 que van
prometre. Que,
vaja. No, sortint de Madrid, la velocitat era de 56.
Molt bé. Com si anessis en cotxe.
Com si anessis en Rodalies.
Sí, sí. Bueno. Sí, no, hi ha fragments que això, durant de bastanta estona, vas a 78. Tu vas mirant la pantalla i dius, a veure, i quan arribes a 150 dius, uau.
He de dir que a l'anada, com que havíem sortit 3 hores i 50 tard de Barcelona, estranyament les pantalles no funcionen.
Ja, per si de cas.
Perquè
per si de cas.
No fos que les masses, diguem-ne, s'enfadessin encara més.
Escolta'm, l'equip del programa celebra aquests retards pastetes, perquè implica que hi ha pastetes pràcticament cada setmana, tret de Joan Bota, que, escolta'm, s'ha agafat un dia de festa i s'està perdent aquestes pastetes.
Sembla que ja li va passar per Nadal, eh?
Bé, escolta'm, no tria bé els dies de festa. Ja ha estat informat a través del WhatsApp del que s'està perdent. Passen 7 minuts de les 3, ja sabeu el primer tema. Ens ve des de fora i saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si algun dia fas tard, també et farem pagar pastetes, eh?
Sí, bueno, jo encara no vaig mai enlloc, estic tot el dia tancada a la cova, saps?
Doncs escolta'm, així pagaràs poc, però vaja.
Sí, sí, sí.
Tot bé?
Sí, anem fent. Ho celebrem.
A veure, quin és el tema que ens proposes? A veure.
Mira, avui vull parlar d'una cosa que ja és com que cansa parlar d'això, eh? Però és que clar, és que continuem igual. No? L'altre dia llegia un article del diari on comentaven que les nenes continuen sense voler ser científiques. No? Llavors resulta que, per més que les dones són majoria entre els estudiants, no? O sigui, hi ha més d'un 50% que són dones, només un 30 o 35%, segons l'estudi i el país, són dones en carreres científico-tècniques. O fins i tot en algunes carreres encara més tècniques, o sigui, més bèsties, alguns estudis parlen que hi ha 9 homes per cada dona. Eh? O sigui, que les dades demostren que continuem actuant empesos per uns biaixos així inconscients, no? Recordo un vídeo que vaig veure fa poc que he intentat trobar i que no l'he trobat, però diria que era del degà de la UPC o del rector d'una persona, diguéssim així, no? Amb un perfil similar, no? De fiar, que explicava que quan el grau d'informàtica va passar a anomenar-se enginyeria informàtica, aquell any, només per aquest canvi de denominació, el nombre de matrícules femenines va caure a la meitat. Pel fet d'haver introduir la paraula enginyeria, eh? O sigui, amb els mateixos estudis, el mateix pla d'estudis, tot igual, no? Bé, molt curiós. Avui mateix estava traduint un text de Freud on afirma que les dones som una mica així com mig imbècils pel càlcul, eh? Vull dir, ens fa... És que, clar, les dones això és una cosa que no se'ls dona bé, val? O sigui, hi ha una sèrie de biaixos de gènere que continuem perpetuant i que es perpetuen des de molts llocs. I un dels llocs més potents des d'on es perpetua és l'audiovisual, no? Les dones estan sistemàticament infrarepresentades, no? I, a més, sempre fan uns papers fent de mares, fent de filles, no? Diguéssim, fent de... Bueno, de no de persones importants, podria... O de, no de persones importants des d'un punt de vista, doncs, científic, laboral, etc. No? Aquesta setmana mateix vaig veure una pel·lícula on només quedaven com un centenar de persones vives a la Terra i tot eren els homes i què feien els homes per no per d'això. Hi havia algunes dones que sortien així com secundàriament, que feien el paper això, no? De que eren les manes dels nens o les filles, no? I això no és una cosa que sigui excepcional. I llavors jo crec que si volem que les coses canviïn, hem de començar a ser una mica més crítics amb el que deixem entrar a casa nostra. Que no vol dir que hem de deixar de mirar certes pel·lícules, perquè si no, no miraríem res, però almenys quan les veiem activem una mica aquest criteri crític i ensenyem ensenyem als nostres fills que potser allò hi ha alguna cosa una mica distorsionada. Mm-hmm. I aquest és el tema del dia.
Sí, perquè a més, en els pròxims anys no es veu que això canviï, t'ho dic perquè tinc a casa una professora de secundària i em confirma que, efectivament, en els batxillerats tecnològic o científic hi ha majoria de nois i, en canvi, hi ha majoria de noies en el social. Per tant, que ja entraria una mica en això, el tema científic i tot plegat.
És desolador, sí, és desolador.
No sé com ho veieu.
Jo crec que això respon al que, d'alguna manera, des de fa dècades ens caracteritza com a societat, no? Que des d'una perspectiva institucional, política, s'estan fent, doncs, s'estan reglant unes maneres de gestionar, doncs, l'àmbit polític. Segurament l'àmbit polític és on més veiem que hi ha una equitat entre dones i homes, i realment... Però fixeu-vos que encara, quan es parla de les senyores polítiques, encara de tant en quan et parlen de l'americana que portava la senyora política, no? És a dir, que encara som capaços de no anar a saltar a la jugular quan algú comença a parlar d'una qüestió estètica vinculada amb una dona, amb una dona política. I jo crec que això és un problema... A mi m'agradaria que no fos així, però jo crec que quasi és un problema estructural que, com a societat, no hem acabat de solucionar, per molt que hi hagin una voluntat política, institucional, de que això es reverteixi. I el problema el tenim també en un àmbit domèstic. És a dir, crec que s'està i s'ha normalitzat que en l'àmbit domèstic es pugui adjudicar a les senyores un determinat rol, i això d'una manera velada es va traspassant de generació en generació, perquè ara mateix també hi ha un col·lectiu de gent jove que aquesta part domèstica vinculada amb la dona s'assimula com algú amb valor, que té prestigi, i que el que hauria de passar és que les noies o les senyores tornéssim a tenir aquest rol de cuidadores, que qui vulgui està molt bé que el tingui, i qui no vulgui no està bé que el tingui. Jo me recordo un dia que parlàvem de feminisme i em deien, no, és que el lideratge femení és més conciliador que el lideratge masculí. Jo deia, seràs tu, diguéssim. O les dones no ens agrada tant el poder com els homes, seràs de tu. O les dones són més empàtiques que els homes, seran algunes, no? I jo crec que aquesta qüestió vinculada amb el rol femení, ja a mi em resulta... Seria avorrit si no fos que encara necessitem fer molt de combat perquè aquestes coses es normalitzin. I en l'àmbit científic és evident, no? S'assimila la dona en un àmbit social, les qüestions de cuidadores, de responsables de fundacions, de responsables de les àrees socials, etc. Però, en canvi, com molt bé explicaves tu, Carlota, no? En el moment que apareix la paraula enginyeria, sembla que aquí les enginyers i les enginyeres no puguin ser les mateixes nombre només per una qüestió de sexe, no? O de gènere. Sembla tremendament lamentable que a aquestes alçades encara estiguem parlant d'això.
Sí, efectivament es fa feina institucional, no s'han fet molts plans pel foment de les vocacions científiques, però és cert que segueix havent un element cultural, social, que ens segueix, doncs, fent creure a les dones i sobretot a les nenes, perquè una cosa interessant és que s'explica que aquest tipus de decisions, de fet, es prenen molt, molt petites. Sí. Hi ha estudis que diuen que fins i tot als 6-7 anys i no tant a l'adolescència com havien pensat normalment. Per tant, una mica cal canviar aquests rols del dia a dia, perquè no és només que hi hagi un programa, que hi hagin plans institucionals, sinó que cal anar molt més enllà. I jo volia dir que en aquest sentit, una cosa que a mi em sembla molt important és que les nenes, no? Aquestes nenes que decideixen tan jovenetes no dedicar-se a coses que sí que volen, que són els somnis dels seus amics nens, és la Sara Garcia, l'astronauta espanyola, no? Seleccionada per l'Agència Espacial Europea, que crec que fa una gran feina per reivindicar, doncs, aquest paper de les dones en la ciència, en les enginyeries, en les carreres més tècniques, i a més també des del punt de vista de la universitat i l'educació pública, com han de fomentar també, doncs, aquestes vocacions de nenes, d'adolescents, de dones, que evidentment estem plenament capacitades per fer exactament el mateix que els homes.
I és que en tots els àmbits és important que hi hagi exemples, no? Que hi hagi, i que les nenes vegin amb tota la normalitat que qualsevol noia, dona, pot fer la mateixa feina que qualsevol home. És a dir, que no hi ha cap mena de diferència.
Jo crec que hem fet molts esforços socialment en favor de l'equitat, en favor de la igualtat de gènere, que el feminisme, diguem-ne, en aquests moments, doncs és un moviment amb més força que no pas fa 10 o 20 anys, que, diguem-ne, hi ha una sensibilitat major, però el que estem parlant en definitiva és de canvis d'actituds i de canvis socials. I aquests canvis d'actituds i aquests canvis socials no es fan d'un dia per l'altre. És a dir, encara que hi hagi una campanya institucional que parli de les dones i nenes científiques, abans això no canviï, passaran molts anys, no? Només cal, jo sempre poso el mateix exemple, però només cal veure quants rectors d'universitats hi ha a Catalunya i quantes dones són rectores. La diferència és abismal, no? Si agafem xifres de catedràtics i mirem quants homes catedràtics hi ha a Catalunya i quantes dones catedràtiques hi ha a Catalunya, la diferència és abismal. Si ho fem en el món de l'empresa i mirem els CEOs de les grans empreses, la diferència és abismal. Per tant, això és un canvi molt lent i no sé si amb les polítiques institucionals hi ha prou. O no sé si el que ens haurem d'acabar plantejant és que aquestes polítiques institucionals de fer un anunci de la nena científica o de la dona científica els dies abans del dia de Marres, no?, és suficient com perquè realment hi hagi...
No és suficient.
Segurament també és necessari.
L'altre dia parlava...
No està de més, però no garanteix una solució.
L'altre dia parlava amb un emprenedor que té una empresa que fa cursos de robòtica a les escoles. Es veu que ara està super de moda fer cursos de robòtica a les escoles. I em deia, sí, hi ha nenes, però no prou. Clar, doncs llavors, què és el que hem de fer? Com ens ho hem de plantejar com a societat perquè aquestes campanyes per l'equitat i per la igualtat no siguin només maquillatge? Perquè amb el maquillatge no n'hi ha prou.
Jo crec que hi ha una cosa, no? Jo conec el cas de la Fundació Princesa de Girona va donar un premi a investigadores, a científiques, que eren la Sílvia Osuna i la Maria Escudero, i la seva labor era precisament fer aquesta pedagogia constant. És a dir, jo crec que al final, tots aquells que pensem el que estem dient ara sobre la taula, hem de tenir una part una mica combativa, que a vegades fa molta mandra, Però jo crec que poder donar veu a exemples, no? Parlava ara de possibles exemples i que acaben tinguent una vida personal també, no? Perquè sembla ser, no, que aquestes, a vegades els exemples sectoritzen en persones que estan només dedicades a la seva professió i perden tota la vida personal en quant a tenir parella, a tenir fills si en volen o no en volen, etc. No? I posar exemples de noies o senyores científiques que ara mateix estan exercint i que tenen una traçabilitat personal positiva, que han tingut fills i que també han pogut desenvolupar com a persones, no? Perquè si no sembla que ho extrapolem a que només es poden dedicar a un àmbit professional, perquè aquesta també és una de les qüestions que em sembla que s'ha de posar sobre la taula, no? Que fer-te experta en el món científic o en el món tecnològic no ha d'implicar renunciar a una vida personal.
Però no ens fem trampes al solitari, eh? Les dones no ens hem de fer trampes al solitari, perquè hem de reconèixer que davant de la possibilitat de que algú en una parella hagi de deixar de fer alguna cosa perquè hi ha les cures d'uns fills o les cures d'una persona gran o les cures de qui sigui a casa, és més habitual que sigui la dona la que prescindeixi de la seva carrera professional, que no pas que ho faci l'home.
Sí, i fan més tutories amb els tutors dels
les
fills.
Dones, sí,
sí, els que parlen al pediatre.
Sí, sí, sí.
Per això dic que això és una feina combativa. És a dir, a vegades quan parles d'aquests temes, tu tens la sensació que et vas repetint, no? De dir, i jo crec, m'agradaria que no fos així, no? Però crec que això és una feina de combativa en el sentit de ser molt, molt contundent a l'hora de reivindicar que en la tutoria del teu fill de primer debat o de tercer d'ESO, com fer perquè el pare de la criatura també assisteixi, no? I aquesta, que és una qüestió que tenim tan arrelada, si no la combatim des d'una manera primer conceptual i després portant-ho a la praxis, perquè al final el problema també és conceptual, el problema també és que encara ara hi ha un concepte que plana, home, és que si tu l'acompanyes al pediatre, que ets la seva mare, segurament plorarà menys quan la posin la vacuna. Vinga, no?
Molta feina per fer encara, Carlota, sembla que no, sí. Però no acabem
molt
d'avançar.
Molt trist, que encara estem amb això, és que ja és avorridíssim
sí,
parlar-ne.
Sí, sí,
no?
Sí, però... passen els anys, però estem aquí encallats.
Sí, però no podem deixar de
no,
parlar.
No, exacte.
Mentre estiguem en aquesta situació, caldrà denunciar-ho. Carlota, gràcies, bona tarda.
Vinga, a vosaltres, bona tarda.
Passen 19 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida anem amb més temes.
Catalunya migdia.
Et mereixes gaudir de la millor tecnologia amb Tecmania de MediaMarkt. I aquest ordinador es mereix aquesta oferta. Emporta't un portàtil Asus amb intel·ligència artificial i processador Snapdragon X per 599 euros. MediaMarkt.
La pel·lícula basada en els fets que van commocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que els trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Estalvia 90 euros amb bon preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descontem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26. Smart Days. Últims 3 dies amb un 20% de descompte i finançament 100% en electrònica.
LG, Asus, Google, Realme, Huawei i més marques.
I amb els nostres tecnoavantatges.
Fins dimecres 18 de febrer. Només amb targeta al Cort Inglés per compres superiors a 200 euros fins en 12 mesos.
Finançament ofert per Financera al Cort Inglés i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al Cort Inglés Ponès. Catalunya migdia.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 6 minuts d'un quart de 4. Som a Catalunya Migdia amb la Mònica Sabata, la Isabel Lleuger i la Júlia Miralles. Anem amb els temes del dia. Vox no se'n surt, tot i tenir el suport del Partit Popular. Ha presentat una proposta de llei per prohibir el burca, el vel islàmic integral, i el niqab, el que només deixa al descobert els ulls, a la qual els populars ja han donat el sí, però que no compta en cap altre grup parlamentari a favor. Per tant, tot apunta que aquesta tarda no s'aprovarà aquesta moció. Junts per Catalunya ha descartat la proposta de l'extrema dreta i n'ha proposat una d'alternativa. Per tant, aquesta tarda el Congrés dels Diputats es desestimarà, com deia, la proposta de Vox i els pròxims dies es començarà a debatre la proposta de Junts. Aquesta, la de Junts, potser prosperarà perquè el PSOE ha dit que està disposat a parlar-ne. Els de Puigdemont creuen que els vestits que tapen la cara són una forma d'opressió i de subordinació de les dones i per això proposen prohibir el burca i el niqab en espais públics. Això vol dir al carrer, als transports o als equipaments oberts al públic, però no autoritza l'ús puntual en activitats festives o tradicionals. La principal diferència entre la proposta de Junts i la de Vox és que no proposen penes de presó per a aquells que imposin el seu ús. I això el PSOE diu que en poden parlar. De fet, els socialistes ja van intentar una prohibició semblant a Lleida l'any 2010 amb l'alcalde Àngel Ros. Ara de seguida ja hi anirem. Què us sembla aquest tema, que és recurrent, que fa molts anys que tenim sobre la taula, que ningú no acaba d'obrir el debat de manera oberta? Els primers han estat des de Vox, cosa que no ha agradat a la resta de grups parlamentaris, tret del Partit Popular, i ara Junts per Catalunya s'hi afegeix amb una versió, podríem dir, una mica més light, una mica més rebaixada que la de Vox.
Jo crec que és un debat difícil, segur, però sí que em sembla que una mica l'experiència ha demostrat, tu parlaves del cas de Lleida i de fet hi ha sentències, no, que han tirat enrere normatives que prohibien l'ús de diferents tipus de vel per anar en contra dels drets fonamentals. Llavors, jo crec que una mica el que hem de tenir present és que estar en contra de la prohibició no vol dir jutjar que ens sembli bé o malament l'ús del vel. És a dir, per mi el centre de la qüestió és posar, diríem, el focus en la llibertat de les dones de decidir. Per tant, cada dona el que sí que hem de garantir és que és lliure per decidir. No és fàcil, segur, garantir-ho des de la regulació. Per tant, a mi em sembla que el que ha de ser, com deia, el centre és evitar qualsevol tipus de coacció, de violència contra les dones, i per tant una mica el que sí que s'ha demostrat és que la prohibició moltes vegades el que fa és més apartar, sobretot per exemple, les nenes de les escoles, de segons quins espais, de fer esport amb els seus companys i companyes. Per tant, jo crec que segurament hi ha molt més un treball de protecció, d'acompanyament, diríem, d'integració i de pluralitat a la societat, que no pas de prohibició del vel, en la variant que sigui. Jo crec que realment, si es posa en el centre la protecció a les dones, la visió ha d'anar molt més cap aquí, cap a evitar qualsevol violència, cap a qualsevol coacció, i no una prohibició que pot acabar més aviat apartant-les de la societat.
Jo crec que el que diu la Júlia està molt bé, a nivell teòric, és a dir, em sembla que això és el que hauríem d'esperar amb la nostra societat, a promoure doncs la integració, promoure doncs aquest dret individual de les dones a decidir, etcètera, etcètera. Però també em sembla que és un discurs excessivament bonista des del progressisme.
És a dir, crec que una de les coses que ha passat en el progressisme és que precisament aquest tema s'ha tractat sempre de manera parlant del dret de les dones, en el dret individual, però hi ha una realitat, no? I hi ha una realitat que plana per tot això, que és que el burca i el vel, que ara mateix també s'estan posant les mascaretes per disfressar una mica i encara anar també més tapades, la realitat és que això implica una opressió evident i una falta de llibertat en les dones. És a dir, si tu llegeixes discursos de persones especialistes en l'islam, com és una dona, que és la Dolors Bramont, no? Que és especialista en temes d'estudis àrabs i estudis islàmics, en cap lloc diu el Corà que s'hagi de tapar a les dones, no? I que, per tant, això és una tendència absolutament imposada per uns determinats règims que acaben claudicant unes determinades senyores, unes determinades dones, en les quals aquí la seva llibertat individual no saps mai si és una llibertat individual per por, per tradició, però que, i que, per tant, crec que ho proposi qui ho proposi. A mi em sembla que és una qüestió que s'ha de debatre amb una certa valentia, sabent que la normativa i la reglamentació no agrada a tothom. I jo crec que precisament prohibir una cosa com aquesta, que és tremendament delicada, però em sembla que dona un oasis de protecció més que d'imposició. Jo crec que el burca en els espais públics hauria d'estar prohibit. I em sembla que, a més, és un debat que masses vegades, des del progressisme, s'evita precisament per posar-se en boca la llibertat individual. Crec que la llibertat individual, quan algú ha de cobrir-se la seva identitat, no correspon a una real llibertat individual.
Mònica?
A mi em sembla un debat extremadament difícil, eh? És a dir, d'una banda penso, jo m'agrada defensar la llibertat individual de que cadascú faci el que li dongui la realíssima gana amb el seu cos i amb la seva vestimenta i amb el que sigui. Però d'altra banda, i hi ha pastetes a sobre la taula perquè vaig anar a Madrid, al centre de Madrid, en un restaurant, vaig veure dues senyores amb vel integral menjant en un restaurant. Hi havia un vidre enorme i, per tant, les veia. A mi em va fer un mal d'ulls, perdoneu-me, que no va ser d'aquest món, perquè vaig pensar que aquestes pobres dones no estan gaudint de res. És el meu judici. És veritat que és el meu judici. Però el meu judici és aquest vel integral coarta la llibertat i és opressiu. Però és el meu judici d'europea amb una cultura diferent. Per tant, em semblen debats molt difícils de fer, que no es poden fer perquè hi hagi una proposta d'una força política que és islamòfoba, que va en contra dels drets humans, etc, etc. Per tant, estaria bé que al Congrés dels Diputats es pogués fer un debat serè. Però també tenint en perspectiva el que està passant en altres països. A França està començant a passar que regidors islamistes estan començant a proposar mesures per que a les piscines hi hagi horaris separats per homes i per dones. Això no està gaire d'acord, diguem-ne, amb la nostra cultura de llibertat per tothom i dels drets humans, del concepte de drets humans que tenim a Europa en general. Per tant, la frontera és molt fina, eh? Però a mi em sembla que és evident que qualsevol proposta que es faci ha de passar pel filtre dels drets humans i de la concepció europea que tenim de llibertat, i d'altra banda, al meu entendre, i vist des d'una perspectiva de dona, certes vestimentes no m'agraden perquè em sembla que coarta la llibertat de la gent.
Deixeu-me entrar una altra opinió en la conversa. Saludem la Rima Sher Mohammadi, que és analista sociopolítica especialitzada en l'Iran i en l'Orient Mitjà. Rima, bona tarda.
Buenas tardes.
Dèiem, i ha quedat clar també a la taula, que no hi ha una única visió sobre aquesta prohibició. Tu creus que cal prohibir en una societat com la nostra occidental els vels que tapen la cara o no cal prohibir?
Bueno, yo creo que antes de hablar de prohibición, creo que hay que hablar de principios, ¿no? ¿Qué queremos proteger exactamente? ¿Seguridad, igualdad, ¿no? Libertad de conciencia? Yo creo que el problema es cuando se presentan como si fueran incompatibles, ¿no? Una prohibición puede ser jurídicamente posible, pero la pregunta relevante es si es prudente y si resuelve el problema real. Uh-huh. La experiencia comparada muestra que las medidas adoptadas sin diálogo Y lo hemos visto en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, ¿no? ¿Os acordáis, no? De los escáneres corporales, ¿no? Especialmente en cuestiones culturales o religiosas sensibles. Y yo creo que pueden generar, y ahí tenemos muchísimos ejemplos, que pueden generar posturas muy polarizantes y realmente no ofrece una solución al problema real, ¿no? En aquella ocasión, recuerdo que salía en un artículo, ¿no?, que un experto pakistaní había advertido de que esto sin diálogo, de tomar esa medida sin diálogo, podría crear serios problemas dentro de la sociedad, ¿no? Y así fue, después hemos sido testigos.
A Catalunya, de fet, hi ha molt poques dones que vagin amb tot el rostre tapat. De fet, quan en veiem alguna, ens sobta precisament perquè no n'hi ha gaires, és molt anecdòtic. Calia prohibir una cosa tan anecdòtica que hi ha tan poca gent, o només que n'hi hagi una ja s'hauria de prendre mesures?
Bueno, yo creo que ahí tenemos también informes como la que recoge la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, ¿no? De que cualquier tipo de restricción debe ser realmente justificada, ser necesaria y proporcional. Y me parece muy interesante lo que estamos planteando aquí. Creo que cuando estamos ante un fenómeno de una minoría realmente, en el caso de Cataluña, pues hay que preguntarse si el debate responde a una necesidad real o es más bien algo simbólico que la sociedad, a través de esta ley, quiere de alguna manera tener una declaración, ¿no? Quiere imponerlo y quiere decir con esto pues todo lo que lleva de peso el tema. Pero yo creo que convertir un problema público, algo que afecta a muy pocas personas, puede terminar señalando a una minoría concreta. Y entonces hay que tomar medidas, ¿no?
Clar, tu ets de l'Iran, un país on justament s'obliga les dones a portar el cap tapat. Per tant, pot ser que hi hagi dones que vegin que la mateixa cosa els hi és prohibit a Catalunya i els hi és obligatori a l'Iran. O al revés, els hi és obligatori una cosa a l'Iran que quan venen aquí sigui prohibit. Això com ho vius personalment si has d'estar en les dues bandes?
Exacto, sí, bueno, la diferencia fundamental es, yo creo que está en la libertad, ¿no? En Irán el velo es obligatorio por ley, es un instrumento estatal de control sobre el cuerpo de la mujer y no hay una elección. Ahora bien, también hay que ser coherentes, el cuerpo de las mujeres no debería evidentemente convertirse en campo de batalla ni para imponer ni para prohibir, ¿no? De manera simplificada. Creo que la cuestión central es garantizar que exista la libertad real y no solo formal. En el caso de Irán, las mujeres lo plantearon de la manera tan impresionante que lo han planteado y se mantuvieron firmes en lo que han querido y lo han conseguido. Le ganaron la batalla a un régimen que puso y hizo de todo para castigarlas y no consiguieron hacer nada ante la voluntad de las mujeres y los hombres que les apoyaron.
Ara sentíem alguna de les companyes que tenim aquí a la taula que deien, als meus ulls d'occidental europea, algú que porta aquest vel és un símbol de submissió de la dona. Les dones que el porten ho viuen així o no?
Bueno, depende mucho, yo creo que depende mucho del contexto. Hay en algunos países, como ahora acabamos de ver, es obligatorio, funciona claramente como un mecanismo de control sobre las mujeres, y en otros lugares hay mujeres que lo viven realmente como parte de su identidad o de su fe. Y yo creo que lo importante es entender que ninguna decisión se toma en vacío, ¿no? Siempre hay presiones sociales, familiares, culturales, y yo creo que por eso el debate no es tan blanco y negro. Ojalá lo fuera, sería mucho más sencillo, pero concuerdo con tus compañeras en la mesa diciendo que realmente es algo muy sensible y requiere que haya un diálogo continuo, no solamente con los que lideran los grupos, sino también con las propias mujeres, empezando desde las escuelas.
No sé si teniu alguna pregunta per la Rima. Sí,
jo, Rima, deies una cosa que a mi em sembla interessant, no? Que tu deies, bueno, això a vegades és un debat simbòlic, no? I jo crec que, encara que sigui simbòlic, perquè hi ha, doncs, aquí a Catalunya un percentatge molt petit, no?, de persones que vagin a burca, jo crec que precisament els debats amb temes tan delicats com aquests, està bé que passin, no?, i està bé que es produeixin, no?, perquè hi ha una realitat, i jo crec que tu també ho apuntaves, no?, no per portar vel ets millor musulmana que per no portar-lo. I jo crec que aquesta és una qüestió que segurament des dels ulls occidentals ho tenim com molt interioritzat i probablement per aquestes pressions que tu deies, pressions socials, culturals, pot acabar passant que doncs, dones musulmanes considerin que és un gest d'honorabilitat portar burca, no? I quan aquest és un debat que és un debat una mica fictici i imposat, no? per una part de, o per una cúpula de la religió musulmana, entenc jo.
Ui, no sé si hem perdut la comunicació amb la Rima. Sí, diria que sí. Hem perdut la comunicació amb la Rima just quan estàvem fent la pregunta, ara sí que la recuperem. Parlaves tu abans de la Dolors Bramont, és un referent especialista en estudis àrabs i islàmics, historiadora i professora de la Universitat de Barcelona. Bramont està en contra de l'ús del burca o del mocador, tant aquí com als països musulmans, perquè, segons que expliquen, no respon a cap criteri religiós. N'hem parlat al 3cat Info i assegura que el seu ús per part de les dones ha estat una exigència d'homes que han volgut malinterpretar allò que diu l'Alcorà.
L'Alcorà només diu respecte al vestit d'homes i dones que no ensenyin el sexe. Naturalment, les dones el tenen localitzat a baix i al pit i, per tant, a dos llocs, els homes a un. Que no ensenyin les seves parts sexuals. És molt clar. No parla de burca, ni de mocador, ni de hijab, ni de res, tot això.
Per tant, insisteix, Dolors Bramont, que prohibir-ne l'ús estaria justificat perquè diu que res no obliga enlloc aquestes dones a anar tapades.
No hi ha res que impedeixi ensenyar els cabells, res de l'Alcorà. Si els musulmans creuen que tenen una doctrina dictada per Déu, el mínim que poden fer és fer cas al que Déu els hi va dictar i no fer cas al que alguns homes un dia varen dir, inventant, afegint o el que sigui.
I la Dolors Bramont fa una crida a les dones musulmanes que viuen a Occident a ser conscients de la responsabilitat que tenen amb les dones d'alguns països àrabs que porten aquests elements en llocs on no estan obligades a fer-ho, com ara a casa nostra.
Les musulmanes que viuen a llocs on no és obligat anar amb vel tenen una gran responsabilitat, perquè normalitzen el que en altres llocs és obligat. I això és greu. Que una nena de Sarrià o de la Meridiana es posi un mocador i ningú li digui res pot afectar a que una dona de l'Afganistan s'hagi de veure obligada i si surt al carrer la matin si no va tapada.
I la Dolors Bramont defensa que més enllà de prohibicions el que cal és educar aquestes joves perquè entenguin que la seva religió no les obliga a cobrir-se els cabells ni tot el cos. És la posició, insisteixo, de la Dolors Bramont, especialista referent en estudis àrabs i islàmics i historiadora i professora de la Universitat de Barcelona. Hem recuperat ja la Rima Shir Mohammadi. No sé si havies sentit, Rima, estàs aquí, Bona tarda de nou.
Sí, buenas tardes.
No sé si havies sentit la pregunta de la Isabel o s'havia tallat amb mitja pregunta.
No, se cortó,
Isabel,
se cortó.
Si vols tornar a fer la pregunta.
Jo et deia que quan tu, perdona, Rima, deies això, no? Que jo t'acabava preguntant, la meva qüestió era, més enllà de que sigui simbòlic i que aquí al nostre territori doncs hi hagi un ús del burca tangencial, però que cada vegada més, perquè sí que és veritat que hi ha poques persones, però cada vegada jo que també vinc a Girona, i a Girona hi ha el municipi de Salt, cada vegada més ens trobem... Llavors, al final, sigui o no simbòlic, i el fet de que hi hagi una imposició per part de la religió amb una qüestió que, com sentíem ara, sembla ser que el Corà no l'exigeix, és un debat que s'ha de tenir i també s'ha de defensar aquesta necessitat de que a vegades és necessari imposar un criteri per part de solucionar una qüestió. No és allò de dir, prohibeixo el burca, per què? Perquè ja sé que hi haurà gent que possiblement serà lliure i triarà fer-ho, però aquesta llibertat és una llibertat real o és una llibertat també que ve imposada per una qüestió social? Tu parlaves de la qüestió social, cultural, les pressions, no? I al final aquestes pressions condicionen aquesta llibertat individual.
Exacto, sí. Además, a medida que te estaba escuchando, me estaba acordando de... En una ocasión estaba en un instituto y justo a raíz del movimiento de Mujer, Vida, Libertad me habían invitado para hablar del tema y justo tenía a cuatro chicas muy jóvenes, de 13, 14 años creo que tenían, completamente tapadas, ¿no? Y ellas insistían una y otra vez de que esto es la religión lo dice, hay que respetar la religión. Y lo mantenían y lo mantenían. Y ahí me di cuenta que en esta hora que estuvimos hablando y conversando, haciéndoles entender que no, la religión... ¿tú estás segura que la religión dice eso? Y realmente estaban en duda, porque simplemente lo habían vivido como una imposición y algo cultural, ¿no? Aquello que en casa, al final, tú te conviertes en un embajador de lo que oyes en casa, aunque después acabes repudiándolo, pero lo vas defendiendo. Y finalmente llegamos a un momento en el diálogo en la que ellas dijeron, no, claro, todos somos seres humanos. Le dije, claro, y lo primero que hay que darle al ser humano es el poder de elegir. Pero tú cuando dices que es así y es así, tú misma estás yendo en contra de tu propia afirmación de inicio de clase. Y este ejemplo a mí me dio a entender que muchas veces estas realidades son muy aisladas. Antes alguien comentaba de que en las escuelas realmente ahí hay que trabajar el tema.
porque fácilmente estas niñas pueden sentirse aisladas. Ahora bien, hay un diálogo con ellas, se les da la oportunidad de que ellas planteen lo que oyen en casa y puedan escuchar un punto de vista diferente, porque realmente respetar la cultura no es aceptar cualquier cosa de la cultura del otro. Y eso es algo que nosotros no hemos sido capaces, creo yo, de realmente de explicarlo bien a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Ellos repiten cosas que oyen sin entender realmente el peso que tiene eso. Porque claro, tú dices, hay prácticas culturales en otros lugares del mundo, pero ¿concuerdan con lo que tú crees que un ser humano debe tener en este mundo? Y enseguida se quedan como pensando. Y ese momento de reflexión es a lo que yo voy con el tema de la prohibición. Que a nivel jurídico me parece un momento muy interesante de plantear cómo vamos como sociedad con ese tema. Hemos creado entornos de diálogo, estamos hablando con nuestros jóvenes, estamos creando espacios seguros sin hacer humillaciones, ni estigmas, ni nada a nadie. Para hablar de esos temas, se acerca el 8 de marzo y creo que es una oportunidad muy, muy importante que tenemos que aprovechar. Pero imponerlo por ley va a dar un resultado, lo más probable es que dé un resultado completamente contrario a lo que todos queremos. Porque todos creemos en la convivencia y en los derechos de las personas, de escoger y poder hacerlo con libertad, sin que la familia te impone algo y sin que el país también te imponga, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir afinando y redefiniendo también lo que queremos decir con los términos, creo.
Es la Rima Sher Mohammadi, analista sociopolítica especializada en l'Iran y en l'Orient Mitjà. Gracias por acompañarnos y buena tarde.
A vosaltres, buenas tardes.
I deixeu-me anar un moment a Lleida amb la Noelia Caselles. Noelia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè això a Lleida us sona molt. Sí. De fet, hi va haver una polèmica fa uns anys quan Àngel Ros, com a paer en cap de Lleida, com a alcalde de Lleida, va aprovar una normativa en què prohibia aquest vel i se li va tirar enrere des dels tribunals.
Sí, el que va fer va ser modificar l'ordenança de civisme i convivència i abans ho he estat mirant, he recuperat informació de llavors, ho va fer amb una majoria molt àmplia. Penseu que a la Paeria hi ha 27 regidors, 24 hi van votar a favor. Van ser els del grup socialista, que llavors governava amb majoria absoluta, els de Convergència i Unió i els del Partit Popular. Entre aquells socialistes, per cert, Montse Mínguez, ara portaveu del PSOE, i el convergent Isidre Gavín, ara diputat de Junts al Congrés. En aquella votació Esquerra es va abstenir i Iniciativa hi va votar en contra. Per què ho feien? Què argumentaven? Doncs que volien garantir la igualtat home-dona i la no discriminació de la dona en l'espai públic. He recuperat un tall del dia que es va fer aquella votació i podem sentir Àngel Ros.
La filosofia d'aquesta modificació d'ordenança té una línia molt clara, que és la de la igualtat home-dona, un dret per nosaltres fonamental que tots hem de respectar. Aquesta és la base.
I també ho argumentava Isidre Gavín.
És impossible la integració d'una persona que té el seu cos totalment cobert, perquè és impossible el diàleg, la comunicació i la relació.
De fet, Òscar, m'he mirat abans l'acte del ple de la Paeria d'aquell dia per veure exactament què és el que deia la modificació de l'ordenança i el que deien és que es prohibia l'accés als espais municipals a les persones que utilitzin vel integral o altres elements que obstaculitzin la visió del rostre o impedeixin o dificultin la identificació o comunicació visual. I es parlava de vel integral, però, i això queda escrit a l'ordenança, també de passamuntanyes i de casc integral.
Cas de moto, eh? El cas de moto. Exacte. Que no deixa veure la cara. Això, però, es va tombar als tribunals, això sí, amb desacords entre el TCJ i el Suprem.
Sí, això es va aprovar, però va entrar en vigor i automàticament va quedar suspès perquè una entitat d'aquí, Lleidatana, una entitat que es diu Guatani, ho va recórrer als tribunals. El TCJ el que va fer és aturar-ho mentre prenia una decisió i al final el que va decidir és avalar la prohibició, però ho van recórrer, van anar al Suprem, i en aquest cas el Suprem doncs, va dir el contrari, que ho derogava, que considerava que l'ús de peces que cobreixen la cara no pertorba la seguretat ciutadana i que la mesura no servia per protegir la igualtat de la dona. I, a més, deia que amb aquesta prohibició del vel integral es podia limitar l'exercici a la llibertat religiosa i que això doncs, no ho podia fer un ajuntament, en aquest cas el de Lleida.
Ja veieu, Júlia, Isabel, Mònica, que el debat ve de llarg i em fa l'efecte que continuarà en el futur, veient si és amb prohibició, sense prohibició, si és la millor manera o no és la millor manera, si cal més diàleg, però en tot cas és un tema que està sobre la taula de ja fa molts anys.
El tema,
jo em sembla recordar que Lleida es parlava també bastant de seguretat. Crec que ara potser se li està donant també un enfocament una mica diferent, no? Però abans deia, és un tema delicat, sí, i tot depèn de la llibertat de les persones, segur, però el problema és com quan tu veus una dona pel carrer amb un burca o amb un vel integral, saps que és ella que ho ha escollit. És a dir, jo crec que com a societat occidental el que ens ha de preocupar és això. És a dir, si abans la persona que has entrevistat deia s'ha de fer treball a les escoles, no? I s'ha de garantir que aquestes nenes es puguin expressar. D'acord. I si un dia deixen d'anar a l'escola? Perquè algú els hi prohibeix anar a l'escola. Com sabem que passa. I si no arriben a la universitat? I si ningú pot accedir a elles i, per tant, ningú els hi pot preguntar? És a dir,
I si a casa seva, quan surten de l'escola, els diuen no, tot això que t'han explicat...
Tot això que t'han explicat, ximpum.
És mentida, ximpum, i llavors, per tant faràs el que jo digui.
Clar, a mi em preocupa que anem dient s'ha d'establir el diàleg i hem de poder, diguem-ne, garantir que aquestes dones que llueixen, vesteixen un burca, ho fan lliurement i perquè volen. D'acord, però com establim el diàleg amb aquestes dones? Perquè això no està ben senzill. És a dir, el parole ens queda, ens va molt bé les tertúlies, diguem-ne, eh? però crec que és el que per nosaltres és el diàleg habitual que podem fer servir en entorns de feina, amb companys, amb la família, etcètera. No sé si és tan fàcil d'establir amb aquestes dones.
Han sortit molts arguments, però jo segueixo pensant que, diríem, cap d'aquests arguments, no si el Corà diu o no diu, si s'ha d'interpretar la religió, segueix sense invalidar el que jo deia, que és, a mi em sembla que el centre és si la prohibició és la millor mesura i és una mesura adient per protegir els drets de les dones i, per tant, la seva llibertat d'escollir com es vesteixen, perquè és cert que a nosaltres ens xoca molt i, diríem, ja et dic, no estic jutjant
però
jo...
Però és fàcil,
si mi,
això, Júlia.
No estic
si,
jutjant si jo si a mi em sembla bé o malament saber, que una persona
si
faci servir burca o no el faci servir. Si, un moment, acabo.
Si tu poguessis saber acabo. Del cert que qualsevol dona que porta un burca
però això és igual
ho fa lliurement...
Revés, Mònica. No, mira, però, no volia però, forçar l'argument, però a mi, per exemple, quan era jove...
Aleshores, no caldria prohibir-ho?
Clar. Dic, a mi, per exemple, deia, no volia forçar l'argument, però sí que deia... jo segueixo pensant que la prohibició no és la manera de protegir la llibertat de les dones de decidir, que ha de ser, en el marc constitucional de drets humans europeu, la qüestió central. De la mateixa manera, és a dir, no crec que nosaltres, ni homes musulmans, ni dones europees, siguem les que hem de jutjar ni donar lliçons sobre si una dona està vestint-se d'una determinada manera, sigui tant, disculpeu-me com deia que no volia forçar l'argument, però ho faré, sigui tant portar minifandilla com vestir un burca. Jo tinc la meva opinió sobre què m'agrada més, què m'agrada menys, que crec que pot ser més o menys imposat, però sí que em sembla que el marc regulatori el que ha de fer és intentar treballar per la convivència, per la integració i, per tant, una mica pel foment d'aquesta llibertat de decidir, segurament més des de la cultura que no des de la imposició de cap prohibició.
Jo estic totalment d'acord amb el teu anàlisi, Júlia, que és la cultura, més que no la imposició, la que ha de poder solucionar aquest tema. Però quan la cultura, que no la imposició, no ho soluciona, perquè aquest és un debat també que en aquest país ara se'n comença a parlar perquè els partits d'extrema dreta ho posen sobre la taula, no? Però és un debat que segurament el progressisme s'hauria d'haver assimilat des de fa dècades, no?
Es va fer a Lleida.
Exacte, el que es va fer a Lleida i el Tribunal Constitucional ho va tombar, no? Perquè realment la potestat no era aquesta.
No era de l'Ajuntament.
No era de l'Ajuntament. Per tant, és un debat que s'ha evitat. Per què? Perquè precisament la consensació, l'educació, la voluntat d'integrar, etcètera, no ha servit. I per què no ha servit? No només per una qüestió de cultura, sinó per una qüestió de religió. La fe i la religió té poc de raó, té poc de racionalitat. I quan algú apel·la a la fe i la religió per imposar una determinada manera de gestionar la llibertat de la dona, aquí és on jo crec que la reglamentació ha d'intervenir.
No, jo només, molt ràpidament, sí que em sembla que hem parlat, no, de discursos que no s'han fet, de bonisme, de coses que els progressistes no han o no hem afrontat. Jo crec que també hi ha una altra qüestió central, que és on situem el debat. És a dir, la migració és un problema avui a Catalunya o a Espanya? No. Mireu, a mi no m'agrada parlar de la migració com a problema. Ara, jo crec que la quantitat de persones migrants o nouvingudes que tenim pot generar problemes. Per exemple, perquè en lloc de parlar de si prohibim o no prohibim el vel, el burca, el niqab, no parlem de quants recursos necessitem a l'educació pública perquè realment, diríem, les persones nouvingudes, molts nens i nenes que, per exemple, no parlen l'idioma, puguin intercanviar culturalment, ser amics i amigues, diríem, integrar-se, que ni tan sols m'agrada el terme, a l'escola i, per tant, a Catalunya. No? Per mi també és això, és on situem el debat i jo crec que aquest debat acaba criminalitzant més, diríem, determinades cultures o determinades minories, com deia la companya que intervenia, que no pas fomentant una mica la llibertat de les dones.
D'aquí a 10 minuts seran les 4. Faré publicitat des de Lleida, Noelia Casellas. Gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem a publicitat i de seguida un altre tema. Farem una anàlisi, a més allò, amb un exemple, de com es crea una fake news. I n'hem creat una. I en tenim una mica de responsabilitat. Ara ho expliquem.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 35% de descompte. Vine als Flash Days, només fins al 18 de febrer. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Ben.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Catalunya migdia.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Norma de Bellini.
Una de les grans obres mestres del bel canto.
Del 18 al 24 de febrer a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb Norma, una òpera de gran intensitat dramàtica i extraordinària bellesa musical que inclou l'ària Casta Diva, una de les més emblemàtiques de la història de l'òpera.
Entrades a operacatalunya.cat.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo!
Arriba l'última funció del Mac Mec Mic, un espectacle de titelles al Teatre Auditori de Sant Cugat. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 7 minuts seran les 4 de la tarda. En els últims dies ha corregut força un titular una mica alarmista sobre Castellfollit de la Roca. Venien a dir una cosa així com que a la cinglera de Castellfollit de la Roca s'hi havia obert una esquerda de 17 metres de llarg i 50 centímetres d'ample que alarmava els veïns i també els experts. El que passa és que aquesta notícia és falsa. Carlos Baraibar, cap de verificació de 3CAT Info, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
A veure, d'on surt aquesta notícia falsa?
Doncs en aquest cas, i hem de dir-ho, si no passa res, doncs surt de nosaltres, en aquest cas, de 3CAT Info. Bé, explico una mica el context. La setmana passada vam fer un tema a totes les finestres de 3CAT Info explicant que l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca demanava diners, o li calien diners, per fer el manteniment de la cinglera, una cosa que val uns 40-50.000 euros i que cada any els han de buscar i que és un problema, i demanaven a l'alcalde doncs un finançament estable, val? Em van fer una peça web, notícies a la ràdio, al Telenotícies, un radar, que és el podcast informatiu diari de 3CAT Info. I d'aquestes peces, com fem sempre, em van fer diversos tuits per difondre la notícia a la xarxa o per explicar-ho, perquè la gent pogués anar a llegir i a consultar-ho. I un d'aquests 4 tuits que vam fer, hi havia, en un d'aquests tuits hi havia un temps verbal incorrecte. I era, llegeixo el tuit perquè ho tinguem tots al cap. Diu, què passa a Castellfollit de la Roca? El penya-segat ha patit despreniments i s'hi ha obert una esquerda de 17 metres que preocupa veïns i científics.
Aquest és un dels 4 tuits que es va fer. que enllaçaven notícies, en aquest cas del Radar, del podcast informatiu, però també es van fer notícies a la ràdio, a la televisió i també a la pàgina web del 3cat.info.
Exacte. També és veritat que a l'entradeta del Radar inicialment també estava aquest temps verbal. S'hi ha obert una esquerda de 17 metres.
Mm-hmm. I no és que s'hi hagi obert ara.
No. El que passa és que aquesta esquerda està oberta des de fa molts anys. De fet, des del 2018 està monitoritzada amb una sèrie d'aparells que ara no sabria dir amb noms que millor que no pronunciï, i des de llavors no s'ha mogut. És a dir, fa 8 anys com a mínim que no es mou, i d'aquesta esquerda se sap que hi és, doncs, de fa molt temps. Clar, què ha passat? Doncs amb aquesta línia de tuit, amb aquest el penya-segat ha patit desplenaments i s'hi ha obert una esquerda de 17 metres, doncs s'han fet molts i molts titulars i articles.
Les peces que es van fer per ràdio, per televisió, pel digital, fins i tot 3 dels 4 tuits que es van fer eren correctes.
Sí, absolutament, i de fet pràcticament ni parlaven d'aquesta esquerda perquè el tema era un altre. No?
El problema és les dificultats que té l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca per mantenir la cinglera neta.
Exacte.
Sense tenir aportacions extres econòmiques.
Això mateix.
Clar, però molts periodistes d'altres mitjans han agafat aquest tuit i entenc que sense confirmar, sense trucar-nos no només a nosaltres, sinó fins i tot a l'Ajuntament de Castellfollit, han fet la peça com si l'esquerda fos nova i creada ara.
Sí, hi ha diversos titulars, explicacions, fins i tot... clar, això passa moltes vegades que el tuit, el titular és cridaner, vas, cliques, i si llegeixes la peça, és veritat que dintre ja citaven experts que nosaltres sí que havíem posat a les nostres peces dient no hi ha cap risc imminent, no passa res, no hi ha cap problema. Però el titular sí que era aquest cridaner que sortia d'aquest tuit. És a dir, l'Abraham s'ha fet gran... fent servir aquest ganxo, podríem dir.
Per tant, aquí, nosaltres assumim la part de culpa que en tenim, que vam fer un tuit incorrecte, però després hi ha molts altres periodistes que tampoc no han fet bé la feina, perquè no han confirmat la notícia, i tirant d'aquest tuit han construït tota una peça sense haver, per exemple, escoltat totes les informacions que nosaltres mateixos havíem fet.
Sí, exacte. A més, en el tuit en qüestió, fins i tot hi havia un enllaç al Radar, que el Radar són 10 minuts de conversa entre l'Eloi Barrera i la Núria Peraire, que explica la notícia. La notícia d'altra notícia són un minut i mig, diguéssim, i bé, hi ha diverses fonts, l'Institut Català de Cartografia i Geologia a disposició, evidentment, el Departament de Territori, i molta altra gent, doncs, que explica, doncs, això, no?, que l'esquerda no es mou, que no és nova, i etcètera, etcètera. Per tant, una trucada ja n'hi hagués hagut prou.
Aquest és un exemple clar de com es creen les fake news?
És un dels exemples, perquè a vegades és veritat que surten de xarxes, a vegades és veritat que surten i s'instrumentalitzen o les fa algú per un interès espuri, evidentment, però també passa que els mitjans de comunicació, vulguis o no, doncs també hi contribuïm, també tenim altaveus grans, també tenim capacitat i molts seguidors també a xarxes, justament, i a vegades cometem errors i les difonem. Sí que també és un exemple claríssim de el poder de les xarxes, no? Perquè és evident...
La televisió, la ràdio, l'aplicació del 3cat Info, la pàgina web de 3cat Info estaven correctes.
Sí.
L'equivocació és en un dels 4 tuits. Els altres 3 tuits estaven bé,
sí,
eren correctes.
Exacte.
I, en canvi, el tuit ens porta tots pel camí de l'amargura.
Exactament, ens heu agafat aquí i s'ha fet gros.
No sé com ho veieu.
S'ha de llegir una mica més.
Signes del temps.
Bueno, està clar que el poder que tu deies, no? El poder que té la plataforma de difusió dels mitjans, no? I tots els que hem estat protagonistes de notícies o coneixem algú que ha estat protagonista d'una notícia, sabem la importància de que allò que surti realment respongui a la realitat, perquè llegim moltes vegades doncs que no? Doncs res, sí, com dèieu, no? Llegir millor les notícies, però també ser molt conscients, no?, d'aquesta capacitat de difusió que tenim.
I que difícil és parar-ho.
Bé, impossible, no?, jo diria. Clar, aquesta explicació... És a dir, el que pots fer és trucar a l'Institut Cartogràfic de Data, ara veurem en aquest moment de ràdio, o si fem una peça desmentint-ho, quants clics té i quants clics ha tingut la notícia que explicava que Castellfollit de la Roca pràcticament s'esberla i caurà demà passat, cosa que no passarà, evidentment, perquè el poble també s'ha esberat, evidentment, per aquesta notícia, i han preguntat a l'alcalde i hi ha hagut rebombori.
I el problema també és perquè l'alcalde trobi els dinerets per...
Això dèiem, igual sí que passa això, perquè... És el necessari, el
i després, perdoneu, però també hi haurà un efecte que, bueno, d'acord, avui podem aclarir-ho, avui ho esteu aclarint aquí, no? Però demà passat algú posa en el Google Castellfollit, fissura, i torna a aparèixer, no? I es queda amb aquella notícia i allò queda.
Sí, i aquest tema, mira, també em ve a tomb de la intel·ligència artificial. Clar. La gent cada vegada s'informa més preguntant-li al seu ChatGPT. Ara hi ha 300 articles dient que a Castellfollit el 2026 hi va haver una esquerda, i segurament d'aquí uns anys veurem que aquesta IA, diguéssim, que et referencia o et diu el 2026 també hi va haver una esquerda, i estarà parlant d'una esquerda que pot estar allà des del 1976, que hi va haver una esllavissada que se'n van dur uns quants patis que donaven a la cinglera, no?
Bé, doncs tothom tranquil, que no hi ha una nova esquerda a la cinglera de Castellfollit de la Roca, no hi ha més perill del que hi havia fa 50 anys, i el que cal són diners perquè l'Ajuntament ho pugui tenir net i que no hi hagi, doncs, brutícia o també directament plantes que creixen en zones que no haurien de creixer.
Perquè contribueixen als despreniments i a l'erosió de la cinglera.
Carlos Baraibar, gràcies.
Gràcies.
Bona tarda.
Vosaltres.
I també a la Mònica Sabata, la Isabel Lleuger i la Júlia Miralles. Gràcies a totes tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Ho deixem aquí. Queden 45 segons per arribar a les 4 de la tarda. 45 segons per saludar el Francesc Garriga, que em fa l'efecte que avui no està de bolo. El tenim aquí, a la Diagonal de Barcelona, després que hi estigués a Camprodon. I si no, els blocs informatius al 3cat.info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.